El podcast de l'Èstia Menorca.
Salutacions, benvinguts al podcast de l'Èstia Menorca, al podcast del millor equip de bàsquet de Menorca i, per tant, per extensió, del millor equip de bàsquet de les Balears. Capítol 16, capítol de trampera, una altra vegada, perquè vam aconseguir una victòria importantíssima a la pista, a una de les pistes de bàsquet que hi ha per la zona de Burgos, contra el segon classificat de l'Eport, i tornem a estar encigaladíssims i fent càbales a Adrià Quatrecases. Salutacions per veure si tenim, si les matemàtiques ens donen permís per somiar amb el playoff d'ascens de CB.
Jo no sé tu, Axel Camarasa, no sé tu com ho portes, però clar, el tema de l'encigalar-se i desencigalar-se no és fàcil. És a dir, cada vegada costa més encigalar-se. Com més pujades i baixades fas,
sí,
més costa arribar després a la trampera final, pel que m'han dit. Però
això diuen.
Però aquí estem. Falten dues jornades i la porteta no s'acaba de tancar. Aquesta jornada semblava la definitiva, la jornada de tancar la barraca perdent contra el que era el segon classificat, que ja no ho és, com bé deies, contra un dels equips de Burgos, sigui el que sigui, i tampoc, no hi ha manera, perquè l'Èstia Menorca és tossut, caparrut, i sí, ha tornat a guanyar.
No rendeixen, no baixen els braços i no ens deixen tancar la paradeta i ens mantenen aquí en tensió constant, amb un partidàs, amb una exhibició a la pista del Tizón a Burgos, que jo el vaig veure aquí i ja havia dit que era un dels equips que em va semblar més complets, més forts, amb una superioritat brutal, amb jugadors d'una qualitat tremenda, però com qui no vol la cosa, amb la boca petita, l'Èstia s'hi va plantar allà i es va portar una victòria de moltíssim mèrit, que confirma el que també hem dit alguna vegada, que és el mategegants de la Lliga i és l'encarregat de portar al cementiri els candidats a l'ascens, perquè tothom que doncs flirteja amb les places de dalt i s'enfronta a l'Èstia, acaba palmant.
Sí, realment és un equip temut, jo crec, el Menorca, pels equips de la part alta, perquè realment els fa patir a tots i els està enfonsant els plans a la majoria d'ells, molts d'ells que s'enfronten a l'Èstia pensant, bé, aquest és un partit que el podem computar com a factible, i se l'acaben cruspint, i els càlculs, faltant dues jornades, realment fan que molts equips estiguin desesperats, perquè veuen com passen de la segona posició de la taula a tocar de l'ascens directe a baixar tres o quatre posicions i veure com se'ls complica la vida. Però aquesta no és la nostra lliga. La nostra lliga és la novena plaça,
sí.
I ara en parlarem. Intentarem, aquesta vegada hem fet els deures i ja anunciem que d'aquí uns minuts us podrem dir què necessita l'Èstia Menorca.
Exacte.
Per classificar-se pel playoff. Però abans, repassem una miqueta com va anar aquesta jornada?
Vinga, perfecte, li fem tres pinzellades, com sempre.
L'actualitat en tres punts.
Tres pinzellades del partit d'ahir, tres coses a destacar. Una d'elles, en la meva manera de veure-ho, és el triumvirat, no? Aquest trident, Clevin Hanna, Oliver Estevich, Víctor Arteaga, que continua a un nivell altíssim, que ahir es va carregar l'equip a l'esquena, que van ser els autèntics protagonistes del partit, i que, per deixar una dada, van acumular 62 punts de valoració entre els tres dels 80 que va fer l'equip. Per tant, tant en atac com en defensa, tot va passar per les seves mans.
Sí, van acaparar el joc i segurament és el plantejament que hi havia i, per tant, es pot dir que la cosa va funcionar. I això que s'enfrontaven a un equip com és el Tizón a Burgos, que justament anava a burxar la ferida d'un dels punts febles de l'Èstia Menorca, com és el control de la possessió i el no perdre pilotes, aquella cosa amb la que tan patim. I justament el Tizón a Burgos és un equip que fa pressió tot el camp. És a dir, que ja des de que saques de fons els tens enganxats com a paparres, i això fa que realment sigui molt fàcil perdre pilotes. Tenen una defensa molt agressiva però la veritat és que va estar molt sòlid Estia Menorca, va estar molt bé Clevin Hanna, tot i que es va carregar de faltes una altra vegada, i això va deixar Álvaro Sanz amb el marrón, i Álvaro Sanz va estar bé, va cometre alguna pilota potser no forçada, alguna pilota perduda no forçada, però va estar molt i molt bé. I Hanna, doncs els minuts que va jugar quan no tenia, diguem, quan les faltes li van permetre, doncs va fer allò que fa Hanna.
O Clevin Hanna, o Clevin Hanna, realment fas el que et dona la gana.
Un triple darrere l'altre, cada vegada des de més lluny, era una cosa increïble i desesperava els jugadors de Tizona Burgos, que no sabien ja què més intentar. Això va fer que s'obrissin més les defenses, que hi hagués més espai també pel joc interior, i va ser a la part final del partit quan Arteaga va poder doncs també agafar el seu protagonisme, i Estevich també, no? Aprofitant, diguem, tota aquesta atracció que genera Clevin Hanna a la línia exterior.
Clevin Hanna, 50% d'encert en tirs de camp, 7 de 14. D'aquests 7, 5 van ser triples. Víctor Arteaga, 70%, 7 de 10, tots de 2. I Oliver Estevich, en aquest cas, 2 de 7, però va acabar amb 13 punts també. Aquests 3 que continuen sent els que marquen el nivell de l'equip. Són els més veterans, però alhora són els que més nivell estan demostrant i que durin molt de temps, que no es facin mal, sobretot.
Sí, hi havia un gran contrast, perquè a més qui defensava Clevin Hanna, que recordem que Clevin Hanna té 39 anys, el defensava un jugador que es diu Mario Sansuperi.
Boníssim.
18 anys té.
Boníssim.
És boníssim, té 18 anys. Jo tota l'estona que deien Sansuperi pensava en el Petit Príncep, però això és cosa meva, i la veritat és que el tio va fer un partidàs. En 23 minuts de joc va fer 23 punts, inclosos dos de tres triples, però va agafar 7 rebots, va donar dues assistències, més les que va generar i que no surten a l'estadística. Un jugador realment que va ser un goig de veure i que va agafar el relleu al crack de Tizona quan va fer crack, perquè John Cremo va fer catacrack, es va dislocar el colze, com a mínim es va dislocar el colze
i potser el genoll
o algo pitjor. I clar, feia uns crits de dolor que feien esgarrifar, pobre tio. La veritat és que dislocar-se fa molt mal, i ho puc dir per experiència, tot i que és una cosa molt humiliant, però és que la setmana passada jo em vaig dislocar un dit.
Ai!
Em vaig dislocar un dit, però
on el vas posar?
No puc ni explicar una història heroica. Va ser intentant salvar una pilota, agafar un rebot decisiu a tres jornades pel final de la temporada. No. M'ho vaig fer rentant-me les dents. Jo no sabia que això era possible, no sabia que era possible lesionar-se rentant-se les dents, però era dantesc i lamentable veure'm a mi patir dolor mentre em esmolava els queixals. És una cosa lamentable i patètica que comparteixo amb tots vosaltres amb confiança.
M'he imaginat un raspall de dents de 75 quilos.
No, una cosa normal, vulgar, de plàstic, lleu, no res especial. És una, no sé quin mal gest ho vaig fer, però bueno, que si a mi em va fer mal el ditet, ell que va caure amb tot el seu pes saltant de 2 metres amunt, damunt del seu colze, no m'ho vull ni imaginar. Però bé, la qüestió és que Mario, el jove Mario, va agafar el relleu del crack que es va trencar, i que gairebé ens fa patir en un partit que realment es va entrar a la part final controlant.
S'havia controlat, sí.
Sí. Els darrers minuts, Clevin Hanna, que venia calent, va tornar a recórrer el Hero Ball, a jugar-se-les totes perquè jo lo valgo, i això no és una bona recepta, diguem, es va créixer una miqueta massa, i això va acabar amb pèrdues, alguns nervis, algun despiste, però Arteaga es va reivindicar, perquè sé que hi ha alguns crítics, m'ha arribat que hi ha persones que són una mica crítiques amb Arteaga, però el tio es va reivindicar amb rebots ofensius, alguns tirs i un tap final per cloure definitivament la victòria.
Hem de dir que vam fer una enquesta a través de xarxes socials demanant quins 3 jugadors renovaríeu de manera prioritària, i molts apostaven per Arteaga. N'hi havia que no apostaven per Hanna, tot i que la majoria sí. I també el que entrava molt a les travesses, a banda d'Estevich, que és ídol, és Pol Molins. Entrava molt a les travesses també. de que agrada a l'aficionat. Veurem com torna de la lesió quan passi per quiròfan. Parlaves d'aquest jove Mario, tinc entès que hi ha equips de CB i d'Eurolliga, de primer nivell, per entendre'ns, que ja van darrere seu. Però nosaltres potser tenim la nostra jove perla, Golden Dike. Què et va semblar? Perquè em sembla que doncs t'hi vas abraçar, no? Vull dir...
A veure, posar Mario i Golden Dike a la mateixa frase com a perles potser és
Era per enllaçar-ho.
Sí, no, Golden Dike, el que va passar amb Golden Dike és que va ser titular. I això va ser sorprenent. Almenys a mi em va agafar molt a contrapeu. Tu, que ets un home informat, m'has comentat que és perquè Arteaga estava malalt?
Sí, estic molt informat perquè m'he escoltat la roda de premsa de Javi Zamora postpartit i explicava que havia tingut problemes de salut, que no havia estat al 100%. Uh-huh. Jo imagino que era un, digue-li, refredat, digue-li dècimes, digue-li alguna cosa així, que no era qüestió de lesió. Mm. Sinó que no estava al 100%, per això també va jugar menys estona i potser no va ser titular a l'espera de com evolucionés el partit, però en qualsevol cas que Golden Dike va rendir, no?
Va sortir de titular i va formar aquella dupla amb Vestevich, que jo feia dies que demanava, perquè això li dona realment una flexibilitat a la defensa i una velocitat que permet, que per mi s'adapta més a l'estil de defensa que vol fer Javi Zamora. Uh-huh. És a dir, la capacitat de recuperació, de sortir al trap o al high wall, o com li vulguis dir, que hi ha moltes maneres de dir-ne, i després recuperar a l'home interior, és una cosa que necessites certa velocitat i cert atletisme, que uh-huh. Golden Dike, una altra cosa no, però l'atletisme en té.
Sí,
no?
Sí, sí.
I Arteaga moltes coses té, però l'atletisme no. I clar. En aquest estil, doncs...
Són dos perfils diferents, clar, i potser el Golden Dike va oferir en aquell moment allò que necessitava més l'equip o que li va donar bon resultat al plantejament.
Exacte, i també és un... Golden Dike és un jugador que les seves capacitats en el rebot doncs també generen segones oportunitats, perquè és una amenaça en el rebot ofensiu, no és una amenaça en el tir, però sí en recollir pilotes que queden penjades, no? I per tant, doncs té un paper que és interessant i jo em vaig preguntar, falten dues jornades, ves que... I potser no comptant amb aquesta victòria i no comptant, per tant, amb que encara ens disputaríem una plaça de playoff, potser està provant a dir que per si, pel que pogués passar aquest estiu, imagina't que necessites un 4 interior amb un rol defensiu perquè Stevich marxa. Per exemple.
Jo ploraré.
Clar, si això passés, seria terrible, però potser Javi Zamora ja està començant a tantejar el terreny a veure si Golden Dike podria cobrir aquest forat. Segurament no, eh? Segurament tot això és palla mental i segurament l'única cosa que passa és que Arteaga estava malalt o tenia mocs o s'estava cagant per la pata abajo i no va tenir temps de sortir de titular perquè estava al vàter. Pot ser tot cas, molt més.
Enviem des d'aquí una abraçada immensa a Oliver Stevich, l'estimem, li declarem l'amor, igual que a Clevin Hanna li vam declarar amb una oda, que no marxin, que aquí són molt estimats, que poden jugar tranquil·lament... caminant, vull dir que van sobradíssims, vull dir que no... Que aquí per jugar a l'Eport estan sobrats.
Sí, no? I que si fa falta complementar d'alguna manera el seu contracte, per exemple, amb una caixa dels nostres col·laboradors d'aquest podcast com és Destileria
Xuriguer.
Gin Xuriguer, jo crec que una dotzena d'ampolletes de gin li fem arribar i Estevich, et quedes aquí, sisplau.
És Oliver. Més, Stevich es fot les 12 ampolles de gin i pot jugar el partit tranquil·líssimament, eh?
Sí, sí, sí. I amb el mateix tant % d'encert en els tirs lliures, sí, sí.
Estic seguríssim. Escolta, abans anunciaves que havíem fet càbales.
Sí.
La tercera pinzellada que volia destacar té a veure amb el calendari i té a veure amb el partidàs d'aquest dissabte a les 5. Rebem el Betis. Darrer partit a Vintaufa, per tant... que tremoli el rival perquè és també un rival per aquesta novena plaça, però necessitem guanyar, a més necessitem sort, a més necessitem de tot perquè els hem de fotre una pallissa si volem tenir opcions a la novena plaça, és així?
Sí senyor, hem fet uns càlculs i la cosa, sabíem que la cosa estava difícil, però hem de concretar quina és aquesta dificultat, hem de saber què necessitem per arribar a aquesta novena plaça i accedir als play-off. La cosa funciona així. després de fer els deures, hem investigat i en cas de triple empat, que és la cosa més probable, en cas de, evidentment, sempre donem per fet que Estia Menorca guanya a Betis, eh? Si es perd contra el Betis, adeu-siau, s'ha acabat el somni, val? Però en cas de que es guanyés el Betis i en cas de que Fuenlabrada palmés en el seu partit de la jornada que ve, que juga contra un dels equips de la part alta de la taula,
Sant Pablo Burgos,
un altre dels Burgos, amb aquesta combinació que nosaltres contemplem com a més probable,
factibilíssima,
què passaria? Que tindríem un triple empat entre Fuenlabrada, Betis i Menorca.
A falta d'una última jornada.
Amb un triple empat, i considerant que en la darrera jornada es donessin, per tant, els mateixos resultats, és a dir, o que tots tres guanyessin o que tots tres perdessin, acabaríem la Lliga amb un triple empat. I el triple empat com es desempata? Doncs es tindran en compte les victòries obtingudes en els partits jugats només entre els equips empatats. L'equip amb més victòries en aquests partits es classificaria en primer lloc. I quin és aquest equip? Doncs cap d'ells, perquè tots tres tindrien dues victòries cadascun en aquests duels entre ells.
És a dir, en el duel Menorca-Betis hi hauria una derrota i una victòria per cada banda, en el duel Betis-Fuenlabrada hi havia una victòria i una derrota per cada banda, i en el duel Fuenlabrada-Menorca hi hauria una victòria i una derrota per cada banda. Per tant, s'ha de desempatar a través del següent criteri, que és,
en cas de persistir l'empat, es miraria la diferència de punts a favor i en contra en els partits jugats només entre els equips empatats. L'equip amb major diferència positiva es classificaria en primer lloc. És a dir, ja no comptaríem les victòries, sinó que comptaríem els punts a favor i en contra en aquests duels entre els empatats. I això també hem fet una feina de documentació per veure de què estem parlant. Bé, al cap de carrer, el que tenim és que el Betis té molta diferència de punts en aquest criteri, i és que té 32 punts de diferència a favor seu, gràcies bàsicament a que ens va fotre una tunda i ens va guanyar de 31 a l'Estia Menorca al partit d'anada.
Correcte.
Val. El Fuenlabrada té 13 punts de diferència i el Menorca 6. Això, a la pràctica, què vol dir? Que hem de guanyar el Betis aquest dissabte de 27 punts.
Factible.
De 27 punts. I que el Fuenlabrada punxi un dels partits, que donem per fet que serà el d'aquesta jornada que ve.
Sí, l'últim rep a casa el Valladolid, que ja no s'hi juga res, i el Betis, a l'última jornada, també es juga a casa i ho fa contra un Càceres que ja està descendit i no s'hi juga res.
I l'Estia Menorca visita el camp del Lleida, que no s'hi juga res, més enllà de l'ascens a la Lliga 3.
Però que ja ens hem patat el Tizona i ens patarem al Lleida si cal.
Sí.
Però, a banda de... O sigui, per contribuir, perquè nosaltres som el podcast de l'Estia Menorca i el que volem és el bé del nostre equip de bàsquet i, per tant, ens entreguem a ells i contribuirem en la mesura del possible. I tenim una estratègia, tenim una jugada mestra per aconseguir afiançar la novena plaça i aquests 27 punts de diferència que necessitem contra el Betis aquest dissabte.
La jugada mestra.
La jugada mestra és que hem sabut, bueno, se sap, no és que tinguem nosaltres l'exclusiva, però ja els mitjans informen que el Betis tindria interès a vendre o permutar la seva plaça a l'Ale Port.
Ui, permutar és una paraulota? O vol dir alguna cosa? Intercanviar, vol dir intercanviar, no?
Intercanviar.
Vol dir, jo et deixo la meva plaça a l'Ale Port, me'n vaig a la teva plaça de l'Ale Plata.
Exacte.
Uau.
Per tant, com que es veu que al club no li surten els nombres i estarien disposats a renunciar, sigui per la via que sigui, a la seva plaça a l'Ale Port, si això els hi reporta uns ingressos, òbviament, parlem de calés. Aleshores, clar, nosaltres el que hem de fer és directament un bullying, un scratch, un atac a coso i derribo contra els rivals per fer-los entendre una cosa òbvia, i és que de què els hi val guanyar l'Estia o perdre de menys de 27 si tanmateix no pujaran, si tanmateix l'any que ve no estaran a l'aeport. No?
Vull dir... Val, tu el que vols és desmoralitzar-los molt fort.
Molt fort.
Recordant-los que tant li fa perquè s'estan intentant vendre la plaça, vull dir que no s'hi matin.
Exacte.
Ja. Yeah.
I pensar, i llavors, jo demano aquí des del club que es filtrin informacions de interès de l'Èstia en fitxar jugadors del Betis. Això no estem parlant, no estem parlant de maletins directament. No estem parlant de...
No.
Però sí, filtrar que m'interessa el seu pivot. I aquest pivot, quan jugui aquí a Vintaufa, dirà, escolta, que l'any que ve jo potser estic aquí.
Clar.
Prefereixo un equip que hagi fet playoff d'ascens a l'Eport, a ACB, que res, no? Vull dir, miraré per ells, també.
I vols començar amb bon peu amb l'afició de l'Estia Menor, que no vols que et recordin com aquell traïdor que vas provocar que no juguessin playoff. T'interessa entrar amb bon peu.
Correcte.
Jo diria, jo crec que podem anar un pas més enllà. Jo crec que filtrar que ens interessen jugadors del Betis és una opció, però potser el que podríem filtrar és que l'Estia Menorca està disposat a comprar també la plaça de l'aeport del Betis i juguem amb dues places. Crec que això ens donaria moltes més opcions també de playoff.
Ah,
no?
Si ho fa el Burgos, ho faig jo.
Exacte, si ho pot fer el Burgos, ho podem fer nosaltres. Llavors, l'Estia Menorca no passa res. Fem que Clevin Hanna jugui dos partits per setmana.
Només li falta això, pobre.
I Estevich també, no passa res, però és una manera també d'aprofitar bé els contractes, perquè tens els mateixos sous i els fas treballar el doble.
I ja veuràs com jugaria equips. Golden Dick, que jugaria 30 minuts per partit, Álvaro Sanz, Javi Rodríguez...
Clar.
Tots aquests, ja la rotació aniria com una bala.
A veure, això ho fan les pizzeries, per exemple, que obren franquícies, no? És a dir, tenen diversos locals per aprofitar el gènere. Doncs, escolta'm, una mica el mateix. Jo crec que és una jugada mestra mestríssima, eh?
A una plaça a l'Èstia i a l'altra al Menorca. I ja ho tindríem.
Exacte, ja està. Si fa falta, surts tu, fer uns tirs.
Jo no arribo ni des dels tirs lliures. No arribo ni a Cistella, bàsicament. I podem ficar-hi una mica més d'emoció a la negociació del Betis per vendre's la plaça, perquè un dels interessats i que estaria relativament ben col·locat per adquirir aquesta plaça seria el Palmer Bàsquet, els mallorquins, que ens tenen enveja, bàsicament, no? Perquè els estem mirant pel retrovisor, que diuen.
Sí, per damunt de les espatlles, no?
Clar, s'han salvat in extremis a l'Alep Plata i els hi va ajustar l'Alep Plata i ara s'han venit d'arriba una mica i volen l'Eport.
A veure, crec que parlo en nom de tota l'afició de Menorca i de tots els menorquins en general. Sí, desitjo el pitjor, els mallorquins. És una cosa d'idiosincràsia, de folklore i llenc odiar-se entre illes.
Sí,
i
sí.
Per tant, doncs aquí també és una oportunitat per enfonsar moralment el Betis, però també per enfonsar moralment el Palma Palmer.
És que és un win-win.
Sí, i recordar el Palma Palmer que comprar les places és una cosa de mafiosos i de perdedors, de losers, que aquí, vull dir que la cosa s'ha de guanyar a la pista jugant a bàsquet com l'Estia Menorca.
Exacte.
Aquestes corrupteles de compra-venda de places. Però això què és? Què us penseu que és això? Què us penseu que són llegums? No, són places a les competicions.
Un respecte, no?
Un respecte. Què és aquesta banalització de l'esport?
Sempre s'han mogut bastant bé entre despatxos per la capital, eh?
Sí, sí, home, si una cosa tenen... Mica, eh? Sí, clar. És el que té tenir despatxos, també. Perquè a Menorca no n'hi ha ni un. No hi ha ni despatxos, de tan poc que s'hi pinta.
Però tenim un equip de bàsquet a l'Aleport.
Sí, senyor.
I a 27 punts del playoff d'ascens a l'ACB.
A 27 punts. A 27 punts, si es guanya dissabte de 27 o més, això està a tocar. L'altra opció és guanyar el Betis de 1,
sí,
però que llavors perdi també Betis a la darrera jornada.
Contra Càceres, que no s'hi juga res. Haurien d'estar ja... O sigui, també és una opció en el sentit de que pot ser que el nostre atac i la campanya de desprestigi i scratching que farem sorgeixi efecte més enllà de dissabte a les 5. És a dir, pot ser que la desmoralització dels rivals doncs sigui absolut. Efecte a partir de la setmana que ve i perdin també contra Càceres.
Clar.
No ho descarto tampoc.
Jo ho deia per resumir, perquè després, si has de fer un clip per Instagram, que ho tinguis resumidet. Hem de guanyar de 27 o més aquest dissabte al Betis i que Fuenlabrada punxi com a mínim un partit. L'altra opció és que Betis perdi a Vintaufa i també punxi a la darrera jornada contra un equip ja que no s'hi juga res. Serien les dues opcions perquè Estia Menorca disputi els play-off de l'Aleport.
Doncs ara mateix ho tallo, pujo a Instagram, ho deixem aquí, Adrià, com sempre, parlem dissabte per veure el partit, el comentarem aquí, com sempre, al podcast de l'Estia Menorca. Que visca l'Estia!
Que visqui l'Estia!